la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Abans que res, com és habitual, us fem en primer lloc un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, les galeries dels ocells, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista que farem avui amb la Clàudia Mateia, responsable de gestionar la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Comencem notícies aquí a la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA a Radio Estel. La Unió Europea acorda perllongar el glifosat, que fou també utilitzat al Vietnam, per la desforestació. La Comissió Europea ha acordat perllongar 10 anys més l'ús del polèmic herbicida glifosat dins del marc comunitari. Aquesta decisió ha estat conseqüència de no haver obtingut l'autorització dels 27 estats membres ni per prohibir-lo ni per determinar-ne el temps que s'ha de mantenir el seu ús. L'actual concessió caducava el proper 15 de desembre i calia, per tant, prendre abans una resolució al respecte. Davant l'advertiment de l'Organització Mundial de la Salut i l'oposició de nombroses organitzacions ecologistes pel perill que suposa el glifosat, la Comissió Europea diu tenir prou evidències que asseguren que aquest herbicida no és perjudicial ni pel medi ambient ni tampoc per la salut de les persones i dels animals. El govern comunitari basa els seus arguments en les avaluacions realitzades per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, l'EFSA, i l'Agència Europea de Productes Químics, OECA. L'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, d'altra banda, ja va associar el 2015 el glifosat amb el desenvolupament de certs tumors i va definir-lo com a potencialment cancerigen. Nombrosos estudis científics relacionen també el seu ús amb malalties i afectacions genètiques. Espanya ha estat un dels estats que ha votat a favor de mantenir-ne l'ús. Ecologistes en Acció, entitat de la qual és membre ONG ADA, va sol·licitar al govern espanyol que s'oposés a la seva renovació i els va advertir dels riscos que comporta. L'entitat ecologista va recordar que els anàlisis realitzats el 2022 a diferents punts de l'estat van concloure que el 34,6% de totes les aigües superficials estaven contaminades per glifosat, amb una concentració que incompleix la normativa de qualitat ambiental. De fet, ciutats com Barcelona, Badalona o Tarragona, algunes de les més properes, ja fa anys que van prohibir-ne l'ús a parcs i jardins. El perllongament de l'ús del glifosat a Europa inclourà certes restriccions per a poder tenir-ne un major control: la prohibició d'utilitzar-lo com a dessecant abans de les collites, la necessitat d'adoptar determinades mesures per protegir els organismes que són l'objectiu de l'herbicida i l'ús d'equips que evitin la seva dispersió pel vent. El glifosat fou elaborat per Monsanto, una empresa nord-americana estesa per tot el món dedicada al sector dels agroquímics. Des de 2016 forma part de l'Alemanya Bayer, que la va adquirir. Es considera l'herbicida més utilitzat en l'agricultura intensiva industrial i acumula indemnitzacions multimilionàries pels seus efectes perjudicials. La decisió de Brussel·les podria ser perfectament causada per l'efecte dels molt potents lobbies que hi treballen. Més coses, s'apropa una altra cimera sobre el canvi climàtic. El proper 30 de novembre i fins al 12 de desembre tindrà lloc a Dubai, als Emirats Àrabs, la COP28, una nova important conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. La cimera se celebra enmig del complicat context actual causat pels conflictes energètics, econòmics i bèl·lics. Els diversos caps d'estat, líders polítics, científics i activistes d'arreu del món hauran de debatre les mesures que calen prendre davant la gravetat d'aquesta crisi climàtica, que ja amenaça l'existència de la vida per a totes les espècies del planeta, inclosos els éssers humans. Fa dècades que la comunitat científica adverteix de la gravetat i de la urgent necessitat de frenar-ne l'avenç. És per això que davant d'aquesta propera cita, 10 científics espanyols de diverses universitats i centres de recerca han volgut manifestar la seva preocupació amb 10 missatges que detallem un per un. El primer, hi ha molt per fer i no anem pel bon camí, ja que s'han d'aturar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les principals responsables d'aquesta crisi. El segon, hi ha una responsabilitat històrica cap a les grans víctimes de la crisi climàtica. Consideren la necessitat d'un debat urgent per compensar econòmicament les pèrdues i els danys causats globalment. Tercer, és una qüestió de supervivència, fet pel qual insten a avançar en la creació de mesures d'adaptació al canvi climàtic. Quart, s'està arribant a punts de no retorn en referència a l'efecte del canvi climàtic sobre l'estabilitat dels ecosistemes i el poc marge de carboni que encara es pot emetre abans que s'esdevinguin fets més catastròfics. Cinquè punt, els països han de treballar units. Constaten que les diferents agendes polítiques no avancen juntes ni en la velocitat que requereix la situació actual. Preocupa també el desinterès i el negacionisme d'una part de la població. Sisè, estem consumint el planeta per sobre de les nostres possibilitats. Insisteixen que s'ha de canviar la manera de consumir energia. Cal obtenir fonts d'energia netes per aconseguir una societat sostenible. Setè punt, són necessaris compromisos i accions ràpides i vinculants. Creuen que aquesta dècada serà decisiva pel futur del planeta. No hi ha temps per a més dilació. Vuitè, la humanitat ha de canviar el model socioeconòmic depredador. Consideren imprescindible aquesta modificació per fer front a la pèrdua de biodiversitat i assegurar el bon estat dels ecosistemes que acullen la vida de tots els éssers vius. Novè, garantir la disponibilitat d'aigua per a tothom i fer-ne una gestió sostenible. S'aposta per mètodes basats en la natura que siguin capaços d'incrementar els recursos, però que alhora actuïn favorablement sobre els ecosistemes. I al darrer punt, aquesta crisi climàtica és d'abast global i suposa un risc per la vida de moltes espècies, inclòs l'ésser humà. Esperem que en aquesta propera cimera els diversos participants puguin prendre bona nota d'aquests missatges. Un cop més, està en joc la credibilitat dels líders polítics. Es tornarà a la taviesa mostrada fins ara pels interessos politico-econòmics de cadascú? N'estarem, evidentment, pendents i us n'informarem en els propers programes de les decisions que es prenguin. I moviment social i ecològic contra el proper Natura Encesa. Entitats veïnals i diversos científics de la Universitat Politècnica de Catalunya i del Barcelona Supercomputing Center demanen a l'Ajuntament de Barcelona que cancel·li l'espectacle nadalenc de llums Natura Encesa als jardins públics de Torre Girona, ubicats al districte de les Corts. Es tracta d'una antiga finca vuitcentista que acull vegetació i fauna protegida. Els dos informes que han presentat les entitats a l'Ajuntament adverteixen del risc que el recorregut amb 800 focus de llum, més de 500 figures lluminoses, altaveus i centenars de metres de cables foragiti els animalons que hi habiten i causi destrosses irreparables en la flora del paratge.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els coralls són animals invertebrats emparentats amb les anemones i les meduses? Les colònies de corall viuen pràcticament a tots els mars, sent més abundants i diversos en les aigües més càlides. S'alimenten de zooplàncton i de petites algues que creixen dins d'ells. La majoria d'espècies de corall sincronitzen la seva reproducció coincidint amb la lluna plena. Els coralls tenen formes i colors molt diferents. N'hi ha de vermells, grocs, blancs, taronges o negres. El corall vermell és una de les espècies més comunes i endèmiques de la Mediterrània. Viu en llocs de molt poca llum i envoltat de corrents submarines que li faciliten l'aliment necessari per poder desenvolupar-se. El seu creixement és molt lent, oscil·lant entre els 3 i els 5 mil·límetres per any. Antigament, les colònies de corall van ser molt abundants en diferents indrets de la costa catalana, però actualment es troben en estat crític de regressió a conseqüència de la sobreexplotació que han patit per la seva demanda i comercialització en l'àmbit de la joieria. Encara que la seva pesca es troba regulada i està restringida, la població de coralls continua decreixent dramàticament. Ecologistes i científics coincideixen en reclamar la necessitat d'aplicar unes vedes i una legislació molt més restrictiva. Recordem que la compra d'ornamentacions de corall vermell significa participar en extermini d'una espècie endèmica i molt representativa de la Mediterrània.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Aquest ocell potser et sabria dir qui és, em sona.
Sí, doncs aquest ocell té aquest cant, que són aquestes notes així seguides d'aquesta manera. És un cant força inconfusible. Aquest és un rossinyol bord. No confonguem amb el rossinyol comú, que a més no estan emparentats. És el nom popular, agafen el mateix nom perquè visualment s'assemblen un pèl, però no estan emparentats. Doncs el cant aquest del rossinyol bord és un cant bastant facilet d'aprendre. En els meus cursos és dels primers cants que s'aprenen als alumnes. És un ocell generalment lligat a l'aigua, no necessàriament a zones d'aigua moll només, sinó també a rius, a zones amb una mica d'humitat i molta verdissa. És un ocell força comú. Un ocell en expansió, a qui el canvi climàtic precisament està afavorint. És un ocell termòfil de zones càlides i s'està expandint per Europa en aquests moments. Viu això, en aquest hàbitat dens, fins ara més mediterrani, però que ja dic, es va extenent per tota Europa. Fa un niu molt difícil de trobar sota la fullaraca aquesta densa on viu. I també és un ocell netament insectívor, com hem parlat altres vegades d'altres ocells aquests. A ple hivern, fins i tot, ell s'alimenta d'invertebrats. Sobretot menja moltes aranyes, larves d'aranyes i així. Està bastant especialitzat en això. I és un ocell que fa curtes migracions. Normalment els mascles són força més sedentaris i, per tant, els sentim cantar tot l'any. Sabeu que amb els ocells només canten els mascles. Llavors és bastant sedentari, el sentim cantar tot l'any als seus llocs, i les femelles normalment han migrat a zones més càlides, més a prop de la costa. I acabem escoltant de nou el rossinyol bord.
Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola amics, amigues i animalons. Avui li dediquem aquest programa al pianista Richard Clayderman. Pot semblar anglès, però en realitat es diu Philippe Pagès. És francès, però podria ser també d'origen català. I als anys 70, als seus anys de glòria, encandilava les jovenetes amb una melena rosa i uns ulls blaus. La seva mare era pianista. Ell, amb estudis de conservatori, sobresortí ben aviat i va fer el cim de mà d'un important productor discogràfic. Escolteu-lo en aquest vinil en Moon River i Love Story.
Thank you.
La veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA, a Ràdio Estel. Temps per conversar una estona, com sempre, evidentment, d'animals, natura, projectes sostenibles pel medi ambient. En aquest cas parlem, tornem a parlar, d'una protectora i tornem a fer-ho també amb la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, perquè té un nou projecte i perquè també ens defineix una mica la tendència d'aquests últims mesos, d'aquest últim any, pel que fa a les adopcions i els abandonaments, en aquest cas també de gossos. Per fer-ho parlem amb la Clàudia Mateia, que és la responsable del refugi. Clàudia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I en primer lloc, si vols, comencem per l'actualitat, perquè és aquest projecte que teniu, demaneu especialment ajuda a la gent pel Giving Tuesday, que per qui no ho sàpiga és
Exacte.
Aquest americanisme que tenim, però aquest, en aquest cas, és beneficiós, és una tradició perquè la gent pugui ajudar diferents entitats. I en aquest cas, vosaltres, des de la Lliga, demaneu que la gent us ajudi per instal·lar nous sistemes d'aerotèrmia. Aviam, explica'ns una mica en què consisteix.
Bueno, como hoy en día todo es intentar bajar costes y funcionar mejor, nosotros teníamos en los patios de gatos y cachorros unos calefactores viejos que gastaban un montón de energía y teníamos problemas porque saltaban los plumos, porque eso, gastaban mucha luz por las noches y solo se podían poner pues durante una hora o dos y siempre alternándolos para que no saltaran los seguros y gastaba mucho, entonces tampoco se calentaba demasiado bien la zona y hemos hecho un estudio qué forma hay para poner una temperatura que no sea 5 grados pero quizás 17 grados de noche para que los animales no se pusieran enfermos, que teníamos muchos gatos resfriados, cachorros resfriados. Y un sistema que es hoy en día que gasta menos luz es la aerotermia. Es un aparato grande que trae aire caliente, bueno, a través de los tubos a los diferentes patios y se puede programar una temperatura en concreto. Por supuesto, no programamos 25 grados, sino como que no haya 5 grados de noche, sino 17, por ejemplo, o 16.
Es tracta, ¿no?
Para que haya un,
com si fos d'un climatitzador,
un ambiente bastante mejor.
Com si fos un climatitzador, eh? A l'estiu es pot regular, a l'hivern també.
Exacto.
I per tant es pot regular, en aquest cas, una temperatura de confort ideal pels animals.
Sí, y es solo para las noches muy frías. De día, por ejemplo, ahora no lo ponemos, porque con el sol ya se calientan, los patios ya están bien. Pero de noche es cuando realmente teníamos problemas, porque hay mucho gato enfermo, que luego es un coste de medicación o los gatos están mal. Y queríamos tener una temperatura un poco más estable. Y en verano lo mismo, si hace muchísima calor, como hizo estos veranos de 40 y pico de grados, y los animales están allí que no saben ya, están con la lengua afuera, pues intentar bajar un poco la temperatura a 27 o algo para que no estén allí asfixiados de calor, ¿no?
¿Es tracta de toda la zona del refugi, Clàudia, o es una zona concreta?
No, solo en tres patios de gatos y en tres salas pequeñitas de los cachorros. El resto es imposible, que esto sería imposible de abarcar. Y es una zona que está a continuación, los diferentes patios están juntos y hemos dicho pues en este sitio lo intentamos y hacemos una prueba y queremos hacer esto para mejorar un poco el bienestar de los animales que aquí lo pasan muy mal en invierno.
Perquè, és clar, com les persones, evidentment necessitem una temperatura de confort, però especialment veiem i observem moltes vegades el cas dels gats, quan viuen o conviuen a casa, que s'apropen molt sempre a les estufes, els agrada molt aquesta escalfor, buscar aquests llocs, no?, que puguin tenir aquest confort.
Exacto.
Per tant, és doblement important, això.
Y siempre buscan el sitio donde hay sol. Y de día no hay problema, de día no se pone, pero de noche sí que aquí hay mucha humedad, hay mucho frío. Y en principio la idea es también para ahorrar energía, para no gastar tanta luz con calefactores que tiran el calor al aire y realmente no calientan, pues la idea es esto de poder hacerlo de forma un poco más económica. Entonces se ha buscado varios presupuestos. Hay uno que vimos, es caro, sabemos que es muy caro, pero a la larga nos ayuda a bajar un poco la factura de luz también, porque ahora mismo con los calefactores pequeños es horrible y sobre todo que saltan muchas veces los seguros porque hay demasiada carga de gasto, ¿no?
Ara mateix funcioneu amb un sistema que tinc entès que fa uns 3 anys, no?, que vau instal·lar, que és un sistema d'aïllament amb finestres d'alumini.
Sí, exacto.
I que heu considerat, en aquest cas...
Sí. Justamente a través del Giving Tuesday, que es aquel día que mencionabas tú. El Giving Tuesday es el día de donar, es un día solidario al año. Entonces, una vez al año se celebra y suele ser la semana después del famoso Black Friday y del lunes de gastos de compras y tal, hay un día de donar, que es el martes después. Y hace 3 años conseguimos reunir, pues con un micromecenazgo, que la gente nos ayudaba poniendo 5 euros, 7 euros, 20 euros, una forma de aislar nuestros patios con ventanas correderas. Antes estaban solo con rejas y con cristales sueltos y entraba mucho frío, pues hace 3 años conseguimos aislarlo bien. Y ahora el siguiente paso era esto de, ya que está bien aislado, poner un sistema de calefacción en invierno y de frío en verano que pueda reducir la factura de luz y también ayudar a que nuestros animales no lo pasen tan mal y no se resfrien tanto, ¿no?
De quina manera pot col·laborar la gent? És a dir, on heu emprès aquesta campanya?
Esto está colgado, es un reto, se llaman retos para el Giving Tuesday. Este año el Giving Tuesday es el 28 de noviembre y ya todo el mes estamos ahorrando para, digamos, está abierto el reto, la gente ya nos puede donar dinero a través de migranodearena.org. Es una plataforma que cuando se mete la gente dentro y busca la Liga Protectora de Animales de Sabadell, pueden encontrar nuestro reto, migranodearena.org, buscan Liga Protectora Animal de Sabadell o proyectos de defensa del animal y allí dentro es nuestro reto y está descrito. Ayúdanos a instalar un sistema de aerotermia en nuestros patios de gatos y de cachorros. Y nos hace mucha ilusión porque el reto es alto, son 7.300 euros, pero la gente va ingresando y ahora que hay mucha difusión, estamos haciendo difusión en redes, en Facebook, en Instagram, a través de nuestras charlas, a través de nuestros socios y toda la gente que conocemos. Y hemos conseguido ya 1.000 y pico de euros y con que queda casi todo el mes para encontrar donantes y que nos ayuden a recaudar, pues estamos esperanzadores que quizás llegamos a cumplir-ho.
Doncs val la pena, perquè sempre parlem de problemes, però mira, això és una solució on vosaltres, tothom, pot col·laborar i pot posar, com diu el títol sí. d'aquesta campanya, el seu gra de sorra per ajudar, no?
Sí, és un grano de sorra que tot el món pot ajudar con 5 euros, con 1 euro, con 10 euros. Hay gente que hace la donación anónima, hay gente que pone adelante, os doy 100, y es a la medida de todo el mundo, ¿no? Y además estas donaciones luego se pueden desgravar, se consigue un certificado a través de esta plataforma, migranodearena.org, y en las rentas se pueden desgravar.
migranodearena.org, ho tornarem a recordar.
ORG, exacte, ORG. I buscar, quan entres, Migrano de Arena és una plataforma que hi ha milers de retos que la gent busca aconseguir fons i si busquen per Lliga Protectora Animals de Sabadell o Defensa de Animals, que seguro que sale el nostre a l'inici, perquè està recién colgado, pues és molt fàcil, és entrar i cuando dices donar, pues es introducir el importe que quieres donar y creo que es directamente a través de la tarjeta se puede hacer.
Ho tornarem a recordar al final i ho recordo també que parlem sí. amb la Clàudia Mateia, que és en aquest cas la responsable del refugi de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, que no és una entitat que comencés ahir, sinó que la seva activitat es remunta a 1979, quan es va constituir com a associació, i fins i tot abans, al 1962, quan es va crear el primer refugi d'animals a la ciutat de Sabadell. Després es van traslladar aquestes instal·lacions i estan on són ara, la carretera de Caldes, quilòmetre 24,2, per ser més concrets, davant del Santuari de la Salut. Podeu consultar-ne també més dades a través del web, que és protectorasabadell.org. I volíem parlar també, Clàudia, d'aquestes tendències d'abandonament i acolliment d'animals, perquè no sé exactament quants animals teniu ara, normalment oscil·leu entre els 200 o 300, no? Ja ens ho definiràs. Sí. I com han anat les tendències últimament? Perquè sabem que aquest estiu hi va haver, especialment a l'agost, un parell de dies que van ser d'entrades bastant, bastant fortes. Com ha anat?
Eran 2 meses fuertes, junio y agosto, bueno, junio 100 animales y agosto 90, que es ya rozando el 100 es ya muy, muy fuerte, porque esto es casi 3 animales al día y es duro porque tienes que buscar sitio y no das 3 animales al día para hacer el sitio, ¿no? Lo que quiere decir es cuando entran también tienen que salir para que las jaulas no se colapsen, y eso es el problema. Digamos, las entradas son altas. En verano han sido bastante altas, sobre todo de gatos y gatets. Estamos intercambiando la tendencia. Hay más entradas de gatos que de perros en los últimos 2 años. También porque la gente es más concienciada. Cuando ven gatitos en la calle, pues van contactando con asociaciones de gatos y ellas luego nos derivan las camadas. Pero es un continuo, cada día entran camadas, camadas, camadas. Y claro, si son muy bebés, hasta que puedan salir son 2 meses casi que van a estar aquí o en casas de acogida, pero que digamos están bastante colapsando las instal·lacions en els mesos de verano.
D'una banda, és positiu, per tant, per aquesta consciència de la gent en trobar gats, en aquest cas, en males condicions i que els puguin portar al refugi, cosa que també, doncs, evidentment, requerim nosaltres des d'aquest petit espai, des d'aquest programa, doncs, aquesta consciència envers els animals. Però, clar, d'altra banda, doncs, a vosaltres us col·lapsa, no? Perquè quina capacitat teniu, Clàudia, a nivell d'instal·lacions?
Que és molt difícil. Si és una camada que són els mismos hermanos, poden estar juntos en una jaula i poden haver 4. Però si és un gatito suelto que s'ha encontrado solo, no lo puedes juntar con otra camada que no sabes si tienen un virus o no. Entonces, depende siempre de la cantidad que te traen, puede haber más o menos capacidad y hay meses o días o semanas que estamos aquí llamando a todas las casas de acogida si nos pueden coger gatitos porque aquí no tenemos espacio, ¿no? Y es un poco complicado la situación justamente en meses de verano. Y este año tengo que decir que todavía hay camadas de gatos, hay como 7 casas de acogida que aún tienen gatets petits, estamos en noviembre, que no es normal, pero eso debe ya tener que ver con el cambio de clima, que también cambian los celos de gatos, de que todavía hay animales que han nacido en octubre, que es muy tarde. Normalmente los bebés de gatos empiezan a nacer en abril, mayo, junio, julio, y todo el verano tenemos gatets, y a partir de octubre, pues puntualmente, y ahora todavía que tenemos varias camadas de gatitos en casas de acogida y aquí también en jaulas para dar.
És a dir, que es nota esto, que lado, a l'època de cel és més tard, o es manifesta més tard.
És com si, sí, que se está alargando, porque antes era en primavera y a partir de octubre, noviembre no había gatitos. Y la gente que quería gatitos en esas fechas como ahora, decíamos, no hay gatitos, vente y adopta un gato adulto. Y ahora no, ahora hay gatitos todavía. Que lo cual es una desventaja, que esto quería comentar, que ahora tenemos muchísimos gatos adultos que han entrado en los meses de verano y están aquí y nadie los adopta, porque como todavía hay gatitos, la gente tiene tendencia de buscar, ah, no, un bebé es más bonito, es más divertido y tal. Y tenemos unos gatos buenos de 1 año, de 2 años, de 5 años, de 4 años, de 3 años, hasta de 8 o 9 meses, que no van saliendo porque todavía hay gatitos. Y es una pena, que queremos hacer un llamamiento, una crida, de que la gente también se fijen los gatos adultos que son preciosos, que necesitan una casa y que están aquí esperando que les toque el turno, porque ahora está todo el mundo todavía con el tema de gatitos, que es la pega, ¿no?
N'hem parlat moltes vegades, eh? No només aquells animals que puguem veure més bonics o més petits o acabats de néixer, sinó també fixar-se en aquells animals que poden tenir un problema especial i que igualment són animals que a nivell sentimental doncs, poden oferir moltes coses, no? També per formar part, en aquest cas, de la família, i que, per tant, us podeu també fixar en ells. I, Clàudia, no sé, perquè també crec que heu tingut problemes, en aquest cas, a nivell víric, de certs animals, en aquest cas gats, també amb el virus de la panleucopènia. Explica'ns una mica com ho tracteu, això. Perquè,
esto es un virus que puede aparecer de un día a otro. Un gatete que está bien, una camada que lleva aquí quizás ya 2 semanas o 3, ya está vacunada y de golpe y porrazo, hoy está bien, mañana están mal y pasado mañana están muertos. Y es un virus que es muy, muy difícil erradicar en una colectividad como la nuestra o como otras protectoras, porque me parece que están todos más o menos igual. Aunque hagas la limpieza a fondo, cambias los guantes entre jaulas, cambias el material de cada cosa, es único, digamos, las palitas, los bebederos, los comereros de cada jaula son las que son para no mezclar de un sitio a otro, y sigue habiendo o apareciendo panleucopenia incluso en gatos que ya están vacunados, y es muy, muy, muy difícil de erradicar, es un virus muy fuerte y te puede, pues eso, pasa que un gatete o una camada que estaba bien, pues en un momento a otro cae del virus y algunos sobreviven y otros no. Mm. Y ha pasado, este año ha pasado, el año pasado también ha pasado, pero es muy difícil de erradicar. Hemos puesto medidas de infección súper fuertes y sin embargo siempre hay alguno que lo va cogiendo, y es a veces también el más débil de la camada o que no te lo esperas, aunque esté vacunado puede pasar.
Sort que vosaltres també teniu un equip ampli, en aquest cas, dins del que es pot, de 13 treballadors, un equip veterinari, de manteniment, de gestió, d'administració, sí, d'adopcions, un educador caní, fins i tot, que ajuda en totes sí, aquestes tasques, no? Però el més difícil, sí, potser, Clàudia, i és aquesta feina de fons, de fa molt de temps, si ja s'hagués aconseguit, no existiríeu ni vosaltres ni nosaltres, però encara no s'ha aconseguit, perquè la gent segueix abandonant el carrer. I de vegades us arriben casos, suposo que també em pots relatar algun, en què fins i tot us deixen gossos lligats o en molt males condicions o trobats fins i tot en pàrquings, i aquestes coses, evidentment, s'han de denunciar, no? No sé si aquests casos són molt freqüents o no.
Sí, sigue habiendo. Por ejemplo, hace poco cogimos dos perras aquí en un campo que estaban muy desnutridas, estaban delgadas, tenían mucho miedo de la gente. Tuvimos que cogerlos con el lazo, que no se dejaban coger. Ahora están aquí sueltos en el refugio y están súper bien, pero eran animales que alguien los había dejado allí y con el tiempo, claro, tienen miedo de la gente, no tienen comida adecuada, están mal de piel, están mal de nutrición, y es una pena que eso existe todavía. Otro animal que cogimos, un perro que estaba atado a una farola y en muy mal estado de salud. O sea que esto, lamentablemente, durante años que estoy aquí, 10 años y más, se sigue viendo, y dices, ¿cómo puede ser que hoy en día, en 2023, siga habiendo estos casos, cuando todo el mundo sabe que un animal es un ser sintiente que necesita sus cuidados, su medicación si está mal, o su comida y sus curas cuando no tienen nada, como mínimo lo básico, ¿no? Y sigue habiendo gente que no se cuida de ellos.
Clàudia, tu ets d'Alemanya, oi?
Sí.
De quina ciutat?
Yo estoy cerca de Düsseldorf, del centro Düsseldorf, Colonia, bastante céntrico.
A prop de Düsseldorf. Per fer una mica també de comparació, creus que a Alemanya es tracten millor els animals?
Yo lo que he visto, sí, tampoco vivo allí ahora, ¿no? Pero que no he visto nunca animales así sueltos en la calle, y sé que hay muchas asociaciones que cogen animales del sur, de Grecia, de Rumanía, de España también. Nosotros hemos enviado muchos perros a Alemania, hemos enviado gatos a Alemania porque cogen animales de aquí porque saben que aquí están en peores condiciones. ¿Que allí hay protectoras? Sí, pero no he visto nunca animales así maltratados en la calle con mal aspecto, sino que puede ser que alguien no los pueda tener, sí, que dejan el animal en una protectora para que les encuentren un nuevo hogar, pero el tipo de abandono es como diferente, creo. Doncs, y la conciencia también, porque tenemos muchos animales de aquí que hemos dado en adopción a adoptantes en Alemania, porque hay asociaciones que trabajan con nosotros y nos cogen animales que aquí igual están un año, dos años en jaulas y no encontramos a nadie, y cuando los proponemos allí, pues se interesan y los podemos enviar. En ese aspecto creo que está un poco más avanzado, está un poco más mejor.
És per fer aquest punt de comparació també, i per veure que, doncs, si allà funciona una mica millor, aquí també podríem, amb una mica més d'esforç de part de tots, també podríem. Vosaltres teniu molts mètodes també de difusió, a banda de tota la tasca que feu, com per exemple la revista Petjades, que surt de manera semestral, o la revista Cadells, fins i tot destinada als més petits, en què hi ha fins i tot còmics, historietes, per tal de conscienciar a tots els més menuts. Us convido, novament, a visitar el web, en aquest cas, de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, fundada el 1979. És protectorasabadell.org. I recordem, de nou, aquesta campanya, que hem fet menció al principi, també, de micromecenatge, d'intentar aconseguir aquest nou sistema d'aerotèrmia de cara als cadells i als gats en diversos punts del refugi de Sabadell. migranodearena.org, i buscar la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. Clàudia Matella, responsable del refugi, molts anys també de feina dedicada als animals, T'agraïm de nou que hagis intervingut avui al programa.
Muchas gracias por invitarnos, que siempre nos ayuda muchísimo cualquier difusión que podamos tener para que venga más gente a ver nuestros animales. Tenemos fantásticos animales y faltan adoptantes. Aún siempre siguen faltando porque siempre entran más que salen.
Doncs reiterem aquesta crida. Moltíssimes gràcies. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb el Philip Pagès. Perdó, em refereixo al Richard Clayderman. Va fer gires per tot el món i guanyà molts discs d'or i de platí. Ara continua amb actiu, però aquelles èpoques ja han passat. Així doncs, continuem amb aquest relaxing time i escoltem Bridge Over the Troubled Waters i Ballade pour Adeline, que el va portar a la fama. Fins aviat, si Déu vol, i a retrobar-nos.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Quins són els principals problemes als que s'enfronten els cetacis al mar?
Un dels principals problemes és la pressió que fan els humans del seu espai. No? Recordem que els cetacis són animals que solen moure's en grans àrees, per la qual cosa cada vegada més els està afectant l'accés de tràfic marítim, ja sigui per col·lisions, com desgraciadament passa amb les balenes, els catxalots, o també amb lesions per contacte amb les hèlixs o cas d'embarcacions més petites, com passa amb els dofins, que de vegades veuen les seves aletes dorsals amputades. Nosaltres, en els nostres catàlegs, acostumem a tenir algunes aletes d'aquest tipus. També està la contaminació acústica, que està produïda pel soroll dels vaixells, sonars, proves militars, prospeccions petrolíferes, etc. I això afecta sobretot els cífids, que és un tipus de cetaci, i els pot provocar lesions sistèmiques mortals. Altres animals es poden desorientar i acabar avarats a una platja. Per una altra banda, i no menys important, està el tema de contaminació ambiental. El mar Mediterrani és un dels mars més contaminats del món. Degut a les seves característiques geogràfiques, és un mar pràcticament tancat i, per tant, la concentració de contaminants, siguin visibles o no, com microplàstics, pesticides, metalls pesats, etc., és molt elevada. I els dofins, per exemple, són animals d'estrats elevats dintre de la xarxa tròfica. Què significa això? Significa que el nivell de bioacumulació de contaminants és molt superior als animals que es troben en estats inferiors, i això es tradueix en una baixada del seu sistema immunitari, la qual cosa fa que l'animal sigui especialment sensible a les malalties. A part, també s'ha demostrat que es baixa la reproducció degut a això. Un altre problema pot ser la sobreexplotació de les seves preses, diferents espècies de peixos, cefalòpodes, etc. I hi ha una altra problemàtica que afecta aquests animals, és la captura incidental, on els cetacis es queden enganxats a les xarxes dels pescadors de forma accidental. No? Les tècniques de pesca no selectives influeixen molt negativament a les seves poblacions. Hi ha diversos arts de pesca que provoquen molta mortalitat en els cetacis. Per últim, ja en altres països hi ha una altra problemàtica afegida, que és la captura directa dels animals, ja sigui per l'alimentació, com es produeix a les illes Feroe, unes illes daneses, o per proveir els dofinaris d'aquests intel·ligents animals, com per exemple ens està passant a Taiji, a Japó.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associaciocetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associaciocetacea.org.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Orlando, el gos pigall. Desembre de 1973, en Cecil, un invident novaiorquès, es trobava a la voreda de l'andana de l'estació de metro de Manhattan. Anava acompanyat del seu gos pigall. De sobte, un mareig li va fer perdre l'equilibri provocant que caigués a les vies del metro. Orlando, el seu gos, li havia donat els senyals d'advertiment sense poder evitar la caiguda. Immediatament es va llançar darrere d'ell per protegir-lo, mentre amb els seus lladrucs i llapades intentava que reaccionés. El succés havia estat contemplat per altres persones i, per sort, les alarmes i la crida d'auxili va fer possible que el tren reduís la seva velocitat. Dos dels vagons els hi van passar per sobre. Miraculosament es van salvar, perquè els seus cossos havien quedat ubicats en la part de més fondària. La notícia va ser difosa arreu del món. A l'hospital, tots es van recuperar. Els periodistes entrevistaven a l'invident Cecil, que al costat del seu entranyable gos no es cansava de repetir amb tota emoció i alegria: "L'Orlando m'ha salvat la vida".
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Les prediccions catastròfiques ja no poden ser mirades amb menyspreu i ironia. A les pròximes generacions podríem deixar-los massa escombraries, deserts i brutícia. El ritme de consum, de malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està passant periòdicament en diverses regions. L'atenuació dels efectes de l'actual desequilibri depèn del que fem ara mateix, sobretot si pensem en la responsabilitat que ens atribuiran els que hauran de suportar les pitjors conseqüències. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.